Hola, benvinguts a Geeks en Antena, el podcast de Geeks.cat. I avui som l'Adrià Fontcuberta.
Hola.
Un servidor en Marc Pallarès i el control en Pau Ibars.
A ver, que m'has de gràcia, que sí que te puede hacer gracia y reír y no sé qué, pero llega un punto que es que te cansa.
Bé, ja veieu que el Pau, el nostre tècnic, és una persona molt simpàtica.
Sí.
És a dir, que feu brometes. Bé, en fi, recordeu que podeu seguir el blog a geeks.cat, a twitter.com/geekscat i a facebook.com/geekscat. Per qualsevol consulta ens podeu escriure a geeks@onacudienca.cat. També tenim una llista de Spotify amb les cançons que triem per al podcast. Les podeu trobar a spotify.geeks.cat. Sempre també m'agrairem algun tipus de suggerència de cançons per
sí.
posar. També, com sempre, a través del Twitter amb el hashtag quadradet Geeks Radio, a través del correu o per la via que vulgueu, tant consultes tecnològiques o cançons que ens voleu recomanar, propostes de temes per tractar, propostes per si us volem que us entrevistem, si sou uns cracs del vostre sector tecnològic o qualsevol cosa que hi trobeu. També queixes, preguntes, rectificacions o el que s'escaigui. Nosaltres estem oberts als oients. I en el quart programa de la primera temporada parlarem de...
De la moneda del Facebook, que arriba a les botigues físiques.
De les primeres impressions del Windows Phone 7 i l'HTC Trophy.
De que ja tenim el Google Transit a Barcelona.
Del Fireship, o com entrar als vostres Facebooks, Twitters i blogs.
I més coses, eh?
Exacte.
Ara ho comentarem, és bastant perillós això. I de que hi ha les primeres empreses que s'estan organitzant per reclamar el cànon digital que els hi havien cobrat.
Bé, això que us comentàvem de la moneda del Facebook, doncs és bàsicament que Walmart i Best Buy, dues cadenes d'Estats Units, han començat a vendre targetes regal de Facebook per valors de 5, 10, 25 i 50 dòlars, que no deixa de ser això com una targeta regal de l'FNAC o d'iTunes, com ja podem disposar en aquests establiments. Bé, iTunes tampoc és que tingui establiments, sinó a les Apple Store o a l'FNAC mateix. Són les targetes regal que tu compres i tens un crèdit per poder comprar la seva botiga. En aquest cas, per exemple, doncs us que podem donar aquesta targeta amb la moneda del Facebook? Doncs jugar al Farmville, que és el joc que, diguéssim, que
un
més...
Un dels més...
Dels que ho estan patant més al Facebook. Suposo que també s'acceptava per jugar, per exemple, al Texas Hold'em, algunes
suposo,
de les opcions,
sí.
o qualsevol dels jocs, o comprar qualsevol cosa que ara surti a Facebook. No sé, ara s'obre una botiga de roba a Facebook i que volien fer servir la moneda de Facebook. No deixa ser un intercanvi, diguéssim, en vez de ser 5 dòlars, doncs posa-li que són 3 Facebook chips, o
sí, això, sí.
com es digui.
Això suposo que serveix per incentivar el consum, no? Vull dir, si no t'oferissin aquesta opció, segur que no ho compraries.
Exacte.
Ells.
Exacte.
De fet, ara que comentaves les iTunes Store, hi ha botigues d'aquí a grans superfícies i de més comerços que com que Apple no té botigues físiques per vendre música, sí que venen els cupons aquests regals,
exacte.
De manera que els pots comprar a qualsevol lloc.
El Corte Inglés, que també fa
exacte,
cupons regal, que tu més de dir, ostres, que li compro de regal a la meva tieta. Pues, escolta, una targeta de 10 euros al Corte Inglés...
Et treu d'algun problema en algun moment,
exacte.
Això, eh? Vull dir,
tampoc ho facis per regalar-li a la mare, a la nòvia o a algú molt, molt, molt proper.
No, perquè és lleig. A vegades...
Exacte. A la nòvia, sobretot, si li fas un cupó regal, és com...
Ja... Bueno,
és motiu de ser,
sí. Sí, no sé tu, però cada vegada que penso a l'hora de comprar regals, alternatives de comprar coses no físiques, sinó, en aquest cas són diners, no, però subscripcions, serveis, ara se m'acut l'Spotify, per exemple, aquestes coses...
Sí, això no, sí, però feu un val, diguéssim, volguem dir, ostres, no he trobat res o no sé què comprar-te.
Sí.
una mica llets. O sigui, una subscripció de Spotify no està malament.
En el fons, això de la moneda del Facebook ho trobo una mica... Bueno, una mica anecdòtic, no crec que...
Sí, no res que hagi inventat Facebook, perquè ja teníem l'FNAC que ho feia, l'iTunes, i segurament que si anem als Estats Units deu haver-hi 300.000 empreses que ho fan, si anem a Alemanya segur que hi ha alguna cadena que ho fa, si anem a França també. O sigui, no ha inventat res, però si no fa la gràcia que aquesta gran xarxa social de 500 milions d'usuaris, doncs ara puguis comprar la seva pròpia moneda.
Sí, és una cosa que estic segur que la resta de serveis, digue-li Twitter, digue-li qui vulguis, no crec que apliquin, ni crec que,
no.
que hi trobin cap motiu. O sigui, simplement Facebook deu haver volgut comprovar si...
Sí, això si, el seu, els, si poden passar de l'online a l'offline i si hi ha interacció.
Que és un dels punts més complicats, no? De fet, hi ha poques empreses que ho hagin fet. S'ha acut Google, per exemple, que ha passat de... Bé, Google pròpiament no crea dispositius, però bé, podríem parlar del Nexus One, que és fabricat per HTC, però és un producte de Google, diguem. Però poques empreses s'aventuren a passar dels bits als àtoms.
Bé,
no?
També s'ha de dir que, per exemple, Google té una botiga de productes Google, que, o sigui, productes no tecnològics, la Google Store. Per exemple, jo que m'agrada molt el ciclisme, venen mallots i culots ciclistes, ja en tenen dos models, són bastant xulos, un és sobretot amb ninos d'Android, després venen els pads pel mouse, samarretes, hoodies, que són els jerseis aquests amb caputxa... Tot ambientat, tot ambientat, diguéssim, el que seria el món Google, ja sigui Google, Android o alguna de les seves filials. Però...
Google Maps, hi ha una samarreta que està molt bé, que et surt el logo, el punt A d'aquell de Google Maps,
exacte.
I posa I'm here, no? Coses d'aquestes, sí. Que estan bé, sí. Però,
no sabem el nivell de volum de negoci, no sabem, deu ser pel que significa Google, però a Google no li deu significar amb ella... diguéssim
crec que és més per
és més per friquis, sí, i geeks com
exacte,
nosaltres
que vulguin, hosti, jo voldria una samarreta que digués Google i ho troben que no,
jo conec gent que s'ha comprat coses a la Google Store.
Ja ho faré, ara m'ha vingut el...
Sí, però si tu ets un usuari d'iPhone i sí, què fa servir de Google a part de Gmail?
Home, bastantes coses.
Bé,
com tothom, que encara
tothom,
que no sàpigues,
però...
acabes fent servir
exacte.
Moltes coses, sí, no, però bueno. En resum, això de la moneda del Facebook és un... Bueno, ho hem comentat perquè és curiós. És més curiós que no pràctic ni...
Exacte, un divertimento per comentar-vos, però tampoc diguéssim que és quelcom que hàgim de patir gaire ni que vagi a revolucionar el món d'internet. Bé, i ara, després de parlar de moneda al Facebook, Adrià, vam tenir un lector i oient del podcast, ens va fer arribar les seves primeres impressions sobre el Windows Phone 7 i sobre un dels dispositius que ja venia amb aquest sistema operatiu, no?
Sí, aquesta setmana, bueno, com vam comentar ja a l'altre podcast, es posaven a la venda els primers dispositius amb el Windows Phone 7 i vam tenir la sort de localitzar un lector. Ell és l'Oriol Castellví, que el trobareu amb el nom de Skirep.
Skirep amb escrit S-K...
I això us ho escrivim al post, ja ho tindreu més fàcil, al Twitter. Doncs ell va comprar un mòbil, un HTC en concret, l'HTC 7 Trophy, que és un dels 5 models que HTC va anunciar que portarien Windows Phone 7, i bé, li vam demanar si ens podia fer un post amb les primeres impressions, amb com era... No des dels vídeos que s'havien vist, sinó tenir-lo a la mà i provar-lo els primers dies a veure quines conclusions en treia. I en resum, l'opinió és bastant favorable. És una cosa, és bastant positiva, i troba alguns problemes que ja havíem comentat, bàsicament són els problemes que ja se sabien, però el resum
seria,
és...
Seria bàsicament la multitask, el copiar, enganxar,
sí,
i poca cosa més, vam comentar...
Sí, que és un sistema operatiu jove, li falten coses que altres sistemes operatius...
Falten aplicacions, bàsicament, també.
Això és un dels punts, per mi, el principal problema podríem dir que és
però
aquest.
Però bé, tots els sistemes operatius, com per exemple el d'iPhone, els Android van néixer amb poques aplicacions. O sigui...
Clar, cal tenir en compte que és un sistema operatiu que porta... no puc dir ni un mes al mercat. Estem parlant,
i la gent no es llançarà a desenvolupar sense haver provat a fons primer.
Estan sortint ja notícies i números d'un 20% dels desenvolupadors estarien interessats, i números bastant interessants. De fet, en el moment d'escriure el post, l'Oriol va destacar que ja hi havia unes 1.000 aplicacions en el Marketplace, la botiga d'aplicacions de Microsoft, i que la intenció des de l'empresa era d'aconseguir-ne unes 2.000 pel llançament del sistema operatiu als Estats Units, que va ser el 8 de novembre. No tinc constància de que hagin arribat, però per tant hem de situar el número d'aplicacions actuals entre un miler, més o menys. Clar, en el fons el valor d'un sistema operatiu mòbil ve donat per les seves aplicacions, no? Vull dir, funcionalitats bàsiques.
Totes acaben tenint les mateixes.
Sí, és bastant similar. Llavors canvien les aplicacions o...
I a quin nivell pot competir? Amb quins sistemes operatius està competint? És a dir, competeix amb els quatre que tenim?
És complicat dir-ho per això, perquè si comparem amb l'iPhone, que té ja 4 anys, o el comparem amb l'Android, que també en té un parell o 3, és una mica injust, no? Clar, com més recorregut tens, has millorat coses, has solucionat problemes, els desenvolupadors hi tenen més interès, però vaja, jo crec que per al final, vista la potència i la... Bueno, és Microsoft, vull dir, estem parlant d'una empresa, no cal dir que és enorme, no?
Exacte.
Per tant, jo crec que acabarà competint en percentatge de mercat.
Amb iOS i amb Android.
Sí, i no tant amb les Blackberries ni amb Palm, amb el WebOS. Tant perquè s'han convertit en sistemes operatius molt...
Molt, molt focalitzats.
Sí,
BlackBerry,
exacte,
és focalitzat bàsicament en el món empresarial, ho hem dit reiteradament.
Encara que soni atòpic, crec que és bastant real en aquest cas.
Però jo crec que no enganyem a ningú ni tampoc enganyem dient que BlackBerry és un sistema operatiu per anar a jugar. No, no, és un...
no, per oci no val.
No és per oci, bàsicament.
En canvi, en el cas del Windows Phone 7, trobem, per exemple, que serveis com Twitter, Facebook, eBay, l'Internet Movie Data Base i tots aquests webs conegudes a internet ja han creat la seva aplicació oficial per Windows Phone 7. No per tercers, sinó no un desenvolupador qualsevol, sinó la pròpia empresa.
Sí.
Clar, de manera que l'interès que està mostrant tothom en el Windows Phone 7 és bastant, bastant elevat.
I a part del Windows Phone 7, jo que sé, el sistema operatiu, parlem, diguéssim, del hardware, sinó, diguéssim, del contenidor del sistema operatiu. Què ens deia l'Oriol Castellví sobre l'HTC 7 Trophy?
Clar, ell tenia un dels models, que és l'HTC 7 el Trophy, és el model, diguem, d'alguna manera estàndard, és a dir, no és, ni té teclat físic, ni té un altaveu, que n'hi havia un que tenia un altaveu especial, ni té coses especials. És bastant estàndard, que les prestacions són molt en la línia dels telèfons d'alta gamma que trobem. Per exemple, per anomenar-ne algunes, tenim un processador d'1 GHz, que és el que es porta avui en dia, 576 MB de RAM, que també està molt en la línia, fins a 8 GB de memòria per emmagatzemar cançons i aplicacions i el que convingui, i una pantalla de 3,8 polzades, que és una mida superior a la de l'iPhone. No és la més grossa que pots trobar al mercat, però bé, 3,8 polzades és bastant, bastant considerable. A més d'una càmera de 5 megapíxels que pot gravar en alta definició. És a dir, per prestacions no en faltaran. Vull dir,
és un mòbil que està que entra a competir amb els seus... Tampoc entrarà a competir amb la resta d'HTCs, perquè HTC tampoc es fa competència ja mateix.
És que els mòbils HTC, una de les coses que nosaltres vam comentar al veure la presentació va ser que s'assemblaven tots bastant. Vull dir,
canviava poques coses.
Sí, hi havia 5 models, però els canvis eren molt limitats, és a dir...
Eren més d'efectes exteriors, externs, que no pas efectes interns.
Sí, no, de hardware, pràcticament, a l'escriure el post, pràcticament copiava i enganxava, no?, perquè canviava bé la mida de 3,8 a 3,5 i alguna coseta més, però en definitiva tot venia a ser el mateix.
I ara un tema que preocupa, bàsicament a mi em preocupa, jo crec que tu, Adrià, també preocuparia, molts oients i lectors del blog els hi preocupa.
Que ho hem comprovat, això.
Que ho hem comprovat. Tema del català. Com tenim
el
català, diguéssim, al mercat mòbil? No només a Windows Phone 7, sinó a la resta de sistemes operatius.
Ens van preguntar, un lector ens va preguntar en un comentari, ens va dir, de fet, que havíem oblidat de comentar el tema del català. La veritat és que no hi ha català en el Windows Phone 7. però cal recordar, no és que estiguem excusant ara, perquè no li costava res a Microsoft incloure-ho, més tenint el sistema operatiu.
I a més que Microsoft ja té el paquet traduït a català, o sigui, no li ve nou.
Exactament.
Però bueno, també
cal recordar que Android d'entrada tampoc és en català.
I Google també ja té el català en els seus paquets.
I l'iOS va sortir la notícia fa mig any i va ser un boom, que Apple havia considerat per fi el català una llengua digna de ser el seu sistema operatiu, que ha anat, com hem comprovat, ha anat molt lligat al tema d'obrir una Apple Store a Barcelona. Com a imatge queda molt bé, no? Inclous l'idioma, al cap de mig any obres la botiga, els panells de la botiga també són en català i tot queda una mica més bé. Per tant, tot i que la crítica de que no inclou el català hi és, cal tenir en compte que la resta de sistemes operatius majoritaris tampoc no el contemplen de moment.
Bé, ara després de comentar la notícia de la moneda del Facebook i les primeres impressions sobre el Windows Phone 7 amb l'HTC 7 Trophy que ens va comentar l'Oriol Castellví, ara retornem a una secció que vam comentar al primer podcast, que feia exactament ja dos programes que no fèiem, que és la secció de l'Oriol, que de moment no li hem trobat cap nom més graciós, però bueno, és la secció de l'Oriol, que avui no el tenim present aquí a l'estudi, però el tenim via telefònica. Oriol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Oriol, què tal?
Bé, què tal?
Bé, aquí estem liats amb les últimes novetats.
Sí, he sentit que estàveu parlant de Windows Phone 7.
Com ho veus tu, això?
Jo sempre veig difícil això d'incloure el català en qualsevol lloc.
Sí, no? Vist d'on venim?
Sí, és que el problema és que les empreses tinguin un interès comercial en incloure'l. Nosaltres molts cops ens movem per un interès polític i reivindicatiu.
Clar, i elles busquen un benefici que... Clar,
pensen allò de que si tots entenem el castellà, per què necessitem el català, no?
Exacte, economies, però... Sí. Sempre hi haurà alguna manera que podrem convèncer a les empreses, però...
Bé, la traducció del Windows va ser bàsicament un pacte polític.
Sí, pacte polític i subvenció.
Exacte.
Però si sempre hem d'anar així...
Malament.
Després no m'estranya que haguem que la Generalitat hagi de fer bons per financiar-se.
Exacte.
La petita crítica, ja l'hem feta.
I tant.
En fi, però tu venies a parlar d'una altra cosa aquí.
Sí, jo vinc a parlar d'altres coses.
Tu vens a acabar la secció que vas començar al primer programa, bàsicament.
Sí, vinc a parlar de tecnologia aplicada a altres coses que no siguin mòbils ni telèfons, ni televisors, ni d'internet. Bé, bueno, internet sí que parlaré.
Bé, a veure, il·lustra'ns perquè ja hem parlat pel canal intern dels temes que ens comentaries i hi havia coses força, força curioses.
Jo només vull recordar que a la primera secció vam parlar de, com era allò, d'aspiradors robotitzats. Ja. A partir d'aquí m'espero qualsevol cosa avui.
Sí. Bueno, començarem per una cosa suau, val? Que és a Liebherr va presentar un frigorífic amb... especialment destinat a la conservació d'animals, d'aliments frescos.
Sí, millor.
Ho sento. La gràcia d'aquest frigorífic és que no només permet el control de la temperatura, sinó que també permet el control de la humitat. Això què ens permet? Ens permet, d'una banda, els aliments com pugui ser la carn o el peix, doncs tenir-los en un entorn d'humitat controlada molt, molt baixa, de manera que, per exemple, una carn de porc pugui durar 7 dies a la nevera o fins i tot la llet pugui durar 12 dies a la nevera. I després tindríem una altra zona del frigorífic amb molta humitat que tindríem doncs, tot el que són les verdures i les fruites amb fins a un 90% d'humitat.
Uf.
Permetem, per exemple, que les endívies durin 27 dies o uns kiwis durin fins a 80 dies a la nevera.
80 dies.
Que això jo ho trobo bastant bèstia.
Sí, sí.
Ara quan ens dura un kiwi en endívia a la nevera?
No ho sé, a mi una endívia em dura uns 5 dies.
Sí.
I es comença a fer ja aquell color marronet de les fulles exteriors.
Sí, per això ho he vist.
Tu tenies el problema de les fulles marrons i has anat a buscar una solució, no?
Sí, perquè jo consumeixo moltes endívies.
Ah, ja.
M'agraden molt. I no, però realment està molt bé. A més, té coses curioses, com per exemple que té una alarma que t'has deixat la porta oberta.
Ah, està bé, això.
Jo això no ho havia vist mai, però sempre a tothom li ha passat que algun dia es deixa la porta una mica oberta.
Sí.
Doncs aquest té una alarma que t'avisa.
Jo això ho he vist si et deixaves la porta molt oberta. Quan la deixaves molt temps oberta, et sonava, però que t'avisi fins i tot quan està una mica oberta ja és fantàstic.
No, no, està molt bé. Fins i tot hi ha un bloqueig perquè si els nens passen jugant per la nevera, no desconnectin res.
No vull saber com ho aconsegueixen detectar això, que són nens jugant i no...
Sí, jo tampoc, però a més jo de les neveres que tinc els botons estan a dalt de tot.
Sí,
això és el que anava a preguntar. Suposo que des de fora de la nevera pots controlar la humitat dels calaixos i...
Clar, la gràcia d'aquesta nevera és tots són calaixos i tu pots graduar la humitat fins i tot de dalt a baix amb una gradació diferent, diguem-ne, la humitat de les carns i la humitat de les fruites. Però té un display amb la temperatura i tot això i no sé ben bé perquè no he vist cap imatge amb la porta tancada, o sigui que no sé com és.
Ens creurem que sí, que pot controlar. I una altra pregunta, suposo que el rendiment energètic, ja que la nevera intenta optimitzar el manteniment dels aliments, suposo que el rendiment energètic de la nevera també deu ser òptim, no? Vull dir, per aquells que estiguin preocupats.
Sí, és la certificació A++, que és el màxim que pot arribar un aparell d'aquests.
Val. Doncs molt bé, ens ho apuntem per si quan vulguem muntar una casa d'aquestes amb tot d'ordinadors a qualsevol electrodomèstic, aquesta està a la lista.
A final de temporada hauríem de fer un resum i muntar un pis robotitzat.
Virtual, però que si no és molts diners això. Parlant de diners, hi ha algun preu d'aquesta nevera?
No l'he trobat el preu, la veritat.
Vaja. Bueno, doncs per gent que no necessiti saber el preu a l'hora de comprar una cosa, ja el tenim.
Home, la veritat és un frigorífic sencer d'aquests que fa 1,90 m i pico, eh?
O sigui, has de tenir una casa gran.
És gran, sí, és gran.
Com a mínim alta, si fa 1,90 m i pico. En fi, què més, Oriol?
Després tenim una cosa que em va fer molta gràcia, que va presentar Philips fa poc, que és una fregidora d'aire. Que a veure, fregir amb aire, doncs així queda una mica estrany,
sí.
Però la gràcia és que utilitza gotes d'oli, altes temperatures, i les fa circular per convecció d'aire, amb un ventilador. Què aconseguim? Doncs aconseguim fer servir només un 20% de l'oli que faríem servir.
Ah, està bé.
A més, com que és... Ell el que fa és injectar l'aire amb l'oli, fregeix molt més ràpid, i a més té un temporitzador que pots parar de fregir en el moment que tu vulguis. Tu normalment, si tinguessis una fregidora normal d'aquestes de bany, d'oli,
sí,
tu posaries les coses, te'n pots anar i com et descuidis una mica, allò se t'ha cremat.
Allò està... Les croquetes queden negres.
Aquí no li ha passat, no, això?
Exacte, aquí no li ha passat.
El mateix que et deixa la nevera oberta. Mentre te deixes oberta, se't cremen...
Són molt despistats, els quics.
Això.
I a més, encara que ho apaguessis, l'oli segueix calent. Aquí no, aquí com que és per convecció, quan tu pares, ja no circula l'aire i per tant ja no fregeix més.
Ah, clar.
I a més té una altra cosa molt, molt interessant, que és que com que és per microgotes, tu el que pots aconseguir és fregir dos aliments alhora sense que es barregin els gustos. És a dir, tu pots estar fregint per una banda, jo què sé...
Les patates fregides.
Molt bé.
I per una altra, doncs, gambes. Val? I les patates tindran gust a patata i les gambes tindran gust a gamba.
Que és un gran què.
Sí, està molt
la barreja, menjar-se unes patates fregides i unes gambes...
Bueno, ha dit sardines, però...
Mitjor m'ho poses. Estàvem veient ara, ens ho estàvem mirant aquí per internet, hem vist que també, que si no m'equivoco, que hi ha parts que es pot posar al rentaplats sense problemes, també. I...
Sí, exacte. L'avantatge també és que, bueno, de fet, l'aparell és bastant petit, és bastant més petit que una fregidora tradicional, però a més tu pots treure els contenidors de menjar i posar-los al rentavaixelles i netejar-ho tot molt més fàcilment que no es feia abans.
Està molt bé. M'agrada això de separar els menjars, tu.
Puc evitar, diguéssim, aquell a vegades excés d'oli que hi ha als fregits, que a vegades és bastant incòmode.
I poc, dietèticament parlant, poc adequat, no?
Exacte.
Molt bé.
Sí, i poc sa, sobretot.
Sí.
Sí, els fregits acostumen a ser poc sants.
I, bueno, també podríem passar a una altra cosa.
Sí.
I ja que estem dient de si és sa o menys sa, menjar amb oli, doncs ens controlaríem el pes. I tenim una balança que es diu Withings, que es connecta via wifi a internet.
Ui, ja m'imagino tothom ara patint. Jo no vull que ningú sàpiga quan peso,
Doncs la gràcia és que tu quan et peses, a part que tens tu un programa de seguiment online, no cal ni que ho posis tu. Tu ell cada cop que et peses és multiusuari, detecta l'usuari, et pesa, t'analitza el percentatge de greix i ell mateix, la bàscula mateixa l'envia a internet via el teu router. Uh-huh. I ho penja a la teva web. Normalment això és privat, però tu pots fer fins i tot que tuitegi el teu pes.
Ostres, és el que ens faltava. Ja només sabrem quines sèries mira la gent des de Twitter, sinó que sabrem quan s'han aprimat.
Sí. Bé, la gent que si mires moltes sèries el pes tendirà a l'augment.
Jo no em referia a aquests serveis que et diuen quin estiu et descarregues, home, no m'emboliquis, que ja m'entens.
Sí, bueno, de fet ara, aquesta setmana han presentat l'app per Android, ja tenien la de l'iPhone i la de l'iPad, i bueno, de fet té bastant èxit, no és cara, relativament.
El preu el tenim?
Per el que fa, relativament no és cara. Se'n va acabar als 100 i poc euros, però té l'anàlisi també de composició del cos, amb el greix i os, que també és interessant si vols seguir una dieta saludable.
Home, pel que fa a característiques, tot el que pot arribar a fer i, diguéssim, les característiques ja exclusives de bàscula, no és un preu que estigui malament.
No, és un preu adequat. Ara, la veritat és que l'app d'iPhone i de l'iPod era molt guapa. És molt cuidada, molt ben dissenyada, molt simple i està molt bé. Fins i tot pots posar tu alguns pesos a mà perquè t'hagis pesat una altra bàscula en algun moment perquè t'hagis anat de viatge.
Està molt bé.
Mm-hmm. Sí.
I de les bàscules passem a...
Passem a potser l'estrella d'avui, que és el més estrany.
A veure, sorprèn-nos.
Us parlaré d'una màquina de cosir. Us parlaré de Husqvarna Viking.
Husqvarna no és una marca de motos de cross?
És una marca que tothom associa amb motos de cross, però que realment va néixer a Suècia al segle XIX fent armament.
Uh-huh. Hem passat de les màquines de cosir a les motos, a l'armament, en un moment, aquí.
Bueno, el que passa és que quan ells van veure que a Suècia no es posaven gaire les guerres i van veure que l'armament suec tenia poc futur, es van dedicar van diversificar el negoci i van fer una part, com que sabien molta cosa de forja,
sí.
Doncs van anar al que en aquell moment es movia, i era motors per moto i màquines de cosir. I bueno, ara coneixem molt per motos i per serveis també industrials de tallar gespa i coses d'aquestes, però també és molt important la part de màquines de cosir. I us parlaré de us podria parlar de la Diamond, que és l'última que han presentat, però que encara no es ve a Espanya, i llavors parlarem de la SE. La SE és una màquina de cosir, perquè us feu una idea, té una pantalla en color, resolució UVGA, tàctil, de manera que tu pots... Tens un programa, té un sistema operatiu que s'executa en temps real, es carrega així ràpid, té una barra de sistema i tot, i té un programa que t'ajuda a cosir o a brodar.
Què vol dir? Amb el programa.
Com?
Està bé, això.
Perquè, per exemple, nosaltres que no tenim ni punyetera idea de cosir-nos
no,
un cotó,
no.
Nosaltres li podíem dir, escolta, mira, tinc una camisa de cotó i un botó que fa 8 mil·límetres d'alt i 2 de gruix, i necessito fer-li un trau. Doncs tu li poses aquesta informació a l'assistent i tu l'únic que has de posar és la camisa sota l'agulla, ell t'ajuda a posar el fil a l'agulla.
És acollonant.
O sigui,
i apretes,
no has ni de posar
el fil. I fa tot el trau i el talla i tot.
O sigui, això, atenció, o sigui, mares que escolteu el programa o joves que us acabeu d'independitzar i no voleu ja incordiar més a la vostra mare, és una cosa que us pugueu comprar aquest Nadal, no?
Home, és careta, aquesta.
Tenim preu, tenim preu.
Joves, se'n va agafar els gallons. Jo diria que no em podria arriscar, però se'n va als més de 1.000 euros.
Ah, bueno.
Has de valorar-ho, si et val la pena fer tu el trau, o si val la pena prendre'n o pagar 1.000 euros. Això ja...
O enviar-li la mare.
Hi ha diverses, Hi ha diverses i hi ha algunes que tenen menys funcionalitats que aquesta, tenint el mateix assistent i coses d'aquestes, i se'n van cap als 800 o 700 euros. Però, a veure, no només fa, no només t'ajuda a posar un botó, perquè la màquina aquesta també pot brodar. I a l'hora de brodar, doncs, quins brodats fem? Doncs podem fer lletres. Doncs li pots carregar tipus de lletres que et puguis baixar d'internet o que tinguis tu l'ordinador.
Tipus de lletres? Vols dir...
Fonts.
És que estic al·lucinant bastant, eh? Vull dir, et refereixes a baixar-me una font d'internet i passar-li a la màquina de cosir i m'ho cosirà... Hosti, tu.
Sí, no només et cosirà les lletres, per exemple, les típiques manes que posaven a les bates el brodat del nen, amb el nom.
Les meves totes ho diuen encara.
Sí, sí.
Els que roden en petit.
Perquè s'han de tenir alguna. Doncs ara es poden fer, jo què sé, si vols amb Times New Roman o amb Arial.
Comic Sans, que s'estila molt.
No calia... No, deixem-ho estar, no. No toquem, aviam si ningú se li acut i ens ho estalviem, això.
Sí, sí, sí. No només pots fer tipus de lletres, sinó que pots posar qualsevol logo. Per exemple, pots posar un...
Escut del Barça.
Pots fer un escut del Barça.
El de geeks.cat.
Bueno, és que el de geeks.cat només té un color. Fem mal del...
Oriol, les queixes pel canal privat, sisplau. No aquí en antena.
No, però vull dir que l'exemple, per exemple, de l'escut del Barça té diversos fils, val? Doncs ell et diria, per exemple, quan has de canviar el fil a l'hora de fer el brodat, quan triga a cosir cada fil... I, a més, el programa aquest que té la màquina a la pantalla et pot dir, pots veure en 3D el gruix que tindrà el brodat.
Hòstia, és espectacular.
És una mica al·lucinat.
És espectacular.
Sí, sí, sí. Òbviament, clar, això té un software i tot això, i el software el pots actualitzar. Tu connectes la màquina a cosir a l'ordinador.
Que fort.
És que... Sí, sí,
però estem
sí,
parlant d'una màquina de cosir o ja d'una cosa, una màquina ja que la propera versió ja tindrà unes potes i fins i tot caminarà.
I parlarà.
Exacte, o sigui, poc li falta.
Poc li falta. Doncs tu pots connectar la màquina de cosir a l'ordinador i pots, bueno, baixar-te coses, baixar dissenys, fer-te els dissenys i també actualitzar el software. Si no pots connectar-lo amb l'ordinador perquè et va malament, doncs té una entrada USB per posar-li un stick que també permetria actualitzar el sistema operatiu o fins i tot bueno, posar els nous brodats que vulguis.
Oh, està bé, home.
No, i té coses curiosíssimes com, per exemple, que moltes d'aquestes màquines de cosir tenen llum perquè l'aparell és gros i quan estàs cosint el mateix braç de costura fa ombra. Doncs té una llum a sota perquè tu puguis veure exactament cap per on dirigeixes la tela. Doncs en aquesta màquina tu li pots dir la intensitat de llum o fins i tot la temperatura de la llum, de manera que vegis correctament el contrast dels colors de la tela que tu estàs passant i el fil.
Estic bastant al·lucinant. O sigui, m'havia sorprès la nevera de la humitat, però aquestes coses entraven dins d'una lògica bastant més evident, no? Però en el camp de la costura, aquestes coses, ho trobo espectacular.
Doncs sí, sí, és tot... Jo, la veritat, n'he provat una d'aquestes Husqvarna, no vaig provar aquesta, i vaig provar el de fer-me un trau a una camisa,
sí.
I realment vaig trigar potser 2 minuts a fer-ho.
Quan si ho haguessis fet demà, haguessis trigat, potser encara hi series.
Sí, demà probablement el botó no tancaria. Sí, ja us ho dic.
Està molt bé.
Però,
doncs...
No, és molt interessant. És molt interessant. I això, veu, demostra que a vegades la tecnologia les podem aplicar en moltes coses que no ens vindrien al cap a primera vista.
Algun exemple més d'això?
Després de cosir, què hauríem de fer ara? Ja tens alguna novetat després?
Bueno, d'aquestes només quedaria potser parlant d'un sofà d'una marca que es diu Grange. Fa sofàs de disseny, val? I el sofà té un frigorífic incorporat. Val?
No em diguis que també controla la humitat, aquest frigorífic.
No, aquest és bastant petitet.
Ah, val.
És bastant... A veure, jo diria és bastant pijo, val? És una mica...
O sigui, ara sent que tenia posant la imaginació que és un sofà per veure, per exemple, els partits del Barça i no tenir-te que aixecar per anar a buscar cerveseta.
Hòstia, això...
Bueno, a veure, el sofà és molt gros, val? És de disseny, però ells t'ho posen més en plan una casa de disseny que tu vulguis seduir una noia, doncs tens una ampolla de cava al costat tu apretes un botonet i tens la taula amb l'ampolla de cava i les copes i unes quantes maduixes, si vols.
T'has fet tot un cavaller.
Bueno, ells ho posen així, no posen
ja.
Una colla de hooligans borratxos davant de la tele.
Potser vés a saber què vendria més, eh?
Potser vendria més, sí. Però val a dir que, com el sofà té un frigorífic incorporat i el frigorífic, a més, no és gaire optimitzat a nivell d'espai perquè és rodó, perquè llavors queda una taula rodoneta molt bonica
en
un espai que és quadrat, doncs la veritat el sofà és molt, molt gran.
Molt gran i no està, no hi ha tant d'espai per seure tampoc, és a dir, és molt gran però no hi ha tants, no compensa el número de seients per l'espai que ocupa, no?
Sí, més o menys ocupa l'espai d'una persona i mitja, la part de la nevera.
Sí, ja. Yeah.
És poc pràctic, fa molta gràcia, i a més...
Això és per si tens un saló allà o una casa molt gran i tens un espai que et sobra i en tafones això.
Sí, per obrir la nevera només has de fer un copet a sobre de la superfície i ja surt sol, està robotitzat i tot això.
Ah, doncs sí que era per lligar, sí, tens raó.
És molt bonic, és molt bonic, però a veure, sentit pràctic no en té, no en té, jo crec, eh?
Doncs està molt bé.
Doncs bueno, per avui ja n'hi hauria prou,
sí,
no?
Sí, ja n'hi ha prou. Sí. Jo ara donaré voltes a això de la cosidora aquesta.
Exacte.
M'ho he de plantejar, m'ho he de plantejar. Són 1.000 euros, però bueno.
Home, t'arreglen allò que et vas a... Tens una boda, et vas a posar la camisa, hi ha un botó descosit o falta alguna cosa.
Se t'engega la llum de sota, li poses la temperatura bona i ja ho tens arreglat, això.
I ja està.
Ja està, amb una màquina...
I en fi, tot una tonteria que ens passa de tots, que et compres uns texans i són més llargs, són...
Sí, acostuma a passar, perquè dius, quina talla gasta? 34, 36.
I que no és el mateix l'amplada que la llargada.
Sí, doncs, si algú ha intentat cosir uns texans una mica gruixuts, veurà que s'haurà deixat els dits allà. Doncs,
és que és molt important el didal, eh?
Com fer-ho bé.
Molt bé. Doncs, Oriol Garrote, ocells amb Z al Twitter, moltes gràcies per recuperar la secció que ja creiem oblidada.
Ja intentarem fer-la més sovint, la veritat.
Molt bé, ens quedem amb la teva paraula, doncs.
D'acord.
Vinga, que vagi bé.
Adéu. Adéu.
Baixem la música,
sí,
home.
Sí, anàvem balat. Bé, després de la secció de l'Oriol, que ja heu pogut sentir, o si us acabeu d'independitzar i us falten coses, la secció de l'Oriol, si recupereu el primer programa encara també tindreu més coses per poder adquirir, per fer-vos el vostre piset, casa, xalet o el que sigui. Bé, haureu de tenir una mica d'eines, però endavant. Un apunt, friki, ja que parlàvem que Husqvarna havia començat a fer armament, dir que, per exemple, BMW, la marca, una de les marques insígnia alemanes, no va començar fent cotxes, és una marca que va començar fent motors d'avions, si no recordo malament, a una de les guerres mundials.
Sí, penseu en el logo i ja us imagineu de quin estem parlant, sí.
I que després de la Primera Guerra Mundial, diria, o de la Segona, els van prohibir fer armament pels tractats aquests que es van fer internacionals conforme Alemanya no podia tornar a declarar la guerra, doncs que van dir, ostres, som potents fent motors d'avions, doncs anem a fer motors per alguna altra cosa que funcioni. I que era una cosa que anava a funcionar molt.
Cotxes.
Els cotxes. Cotxes. De fet, el logo són les dues parts blanques són les hèlix i les parts blaves
del cel.
Són del cel.
Digue, estem parlant de...
De ben bé, ja. De fet, ja ho he dit, ben bé.
Has dit ben bé? Pensa que és ben bé, no BMW. Saps què ho he dit?
Ben bé.
Ah, val. És la pronunciació aquesta alemanya que tens tu.
Exacte.
Val.
Per cert, això no ho sé jo per haver investigat si no surti una pel·lícula, si algun oient o l'actor del programa sap quina pel·lícula estem parlant, d'on hem tret aquesta informació,
guanyarà alguna cosa.
Alguna cosa
que no descobrirem avui.
Que no descobrirem
ni
avui.
El proper tampoc, sí.
Li farem arribar segurament, d'acord?
O potser no.
Exacte, ja ho veurem. Però bé, si algú sap, que ens ho faci arribar i ho comentarem segurament al proper programa. Bé, després d'aquestes quatre notes friquis, anem a parlar dels temes que us hem comentat, de les novetats. Per exemple, del Google Transit.
Google Transit.
Què ha passat, Adrià, amb el Google Transit?
Bueno, doncs que aquesta setmana vam rebre l'anunci de s'havia llançat el servei de Google Transit a Barcelona. Que, bé, com s'intueix pel nom, Google Transit és un servei que ens ofereix la millor alternativa per anar d'un punt a l'altre de la capital de Catalunya fent servir el transport públic.
Barcelona només o Barcelona i Rodalies?
No tinc gaire clar on acaba Barcelona i on comencen les Rodalies, però...
Jo diria que Rodalies...
Diria que és tot el que abarquen les transports metropolitans i totes
sí,
les xarxes...
Sí, perquè per les empreses i companyies que hi treballen, que són... amb l'entitat metropolitana del transport, ferrocarrils de Generalitat, transports metropolitans, jo crec...
I el tram.
I el tram, o sigui que abarca Barcelona, diguéssim l'àrea metropolitana.
Sí, bé, fins on arribin al transport públic no crec que hagin delimitat. Escolta, aquí és que comença, jo què sé...
L'Hospitalet
i ja no...
Veient les entitats que hi col·laboren, jo crec que va més enllà de Barcelona. Però
o sigui, a Caldes de Montbui no arriba, això ja també t'ho dic, ja ho vaig comprovar jo.
A Caldes has d'arribar amb cotxe, no us arriba... Bueno, amb autobús que deu passar un cada 10 dies.
Bueno.
Com aquell que diu.
Bé, deixem aquest tema que tu i jo ja ens estindrem després.
I a Sant Feliu un cada 20.
A Sant Feliu és pitjor, també té raó, perquè és després de Caldes. En fi, doncs que ja sabíem que Google estava treballant en el Google Transit per Barcelona des de 2007. Ja hi havia rumors, ja hi havia posts a blogs anunciant que hi havia interès per aquest tema. El que em va encuriosir més és que no només et diu la ruta... que pots agafar fent servir transport públic, sinó que també te l'optimitza. Tenint en compte transbords de metro a ferrocarril, bus, per exemple, sí. O a bus, tenint en compte un temps mitjà del pas dels vagons del metro, és a dir, evidentment no actualitzar temps real, ostres, que hi ha un retard a la línia 1 de 5 minuts i
bé,
Google Transit actualitza,
no? Està fent el que ja feia la pàgina web de Barcelona, podies a la pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona, barcelona.cat, anaves a dir com anar, i estudies d'on volies anar i et deia calcular els minuts que tenies canviant fins a l'estació de metro bus que tocava i podies fer les combinacions que volguessis, tot i que comparant les dues webs, doncs jo em quedo amb Google Transit perquè...
És Google Maps, en el fons.
És Google Maps, és la garantia de Google... I funciona bastant bé.
I cal recordar, perdona que t'interrompi, és que ja havíem parlat en el blog de la web que havia creat la Generalitat, que es diu Mouta, que en aquest cas sí que tenim operadors de busos interurbans i Renfe. És a dir, en aquest cas, la gent que vingui de més lluny potser sí que troba una solució. No, ja tornem a estar, no és Google Transit, però Mouta és una alternativa vàlida per aquells que no tinguin cap altra possibilitat, no?
Correcte.
Està bé, és curiós.
Sí, home, jo...
Vaig provar-lo i realment la ruta que em donava era la més curta.
Jo que sóc bastant addicte a Google, home, aquest servei ja és el que ens faltava. O sigui, jo consulto bastant rutes per anar amb cotxe. De fet, el primer cop que ens va tocar venir una codinenca i no sabia com arribar-hi, Google Maps.
Sant Feliu, és que el teniu aquí perdut, aquí a la muntanya i...
No, és que vinc del Vallès Occidental, bàsicament, i no tenia clar ben bé per on venir-hi, però bé, o sigui, vaig fer servir a Google Maps. Doncs ara ja, si estàs a Barcelona o Rodalies i vols calcular-t'ho, pues... De fet, tu vas fer una prova, no?
Jo vaig fer una prova, sí. Jo vaig marcar el FAT, ara me recordo què vol dir els cicles. És on es fa el vist i no vista, el programa
del company Valentí Sant Juan, que des d'aquí saludem.
Hola, Valentí. Doncs això, des de...
Que ell no ens saluda mai des del vist i no vist,
no,
però bueno.
Ja tindrem en compte. Ara ja li direm, aviam si ens saluda aquest
Exacte.
Dissabte. Doncs això, el dissabte vaig fer la ruta des del FAT fins al Camp Nou, amb transport públic, i realment la ruta era la línia de metro. Era senzilla, no necessitava gaire secret, però sí que era la ruta més curta. Està bé, és curiós que funcioni. Cal recordar que Barcelona tampoc no és la primera ciutat que ho té, això. Hi ha unes quantes altres ciutats que ja disposaven d'aquest servei des de feia uns quants mesos. ara voldríem tornar a recuperar coses que ja havíem comentat en el podcast anterior, el tercer, perquè vam parlar extensament del cànon i de la directiva del Tribunal Europeu de Justícia.
Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Doncs això. Bé, ja, doncs, es nota qui estudia dret i qui no, no?
Doncs sí, si recordeu, diguéssim, el que us vam comentar, que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea havia declarat el cànon digital il·legal per a empreses i professionals, i comentàvem si hauríem qui reclamaria i qui no reclamaria. Doncs també a través d'un lector del blog...
Amb
un comentari ens va arribar que hi ha un blog que s'ha obert, que és reclamacionscanondigitaltotjunt.blogspot.com, on hi ha gent que s'està organitzant per fer les reclamacions pertinents al Ministeri de Cultura, o en aquest cas l'ESGAE, que és l'entitat gestora d'aquests drets, per reclamar, diguéssim, la devolució del cobrament del cànon digital, que ara s'ha declarat il·legal. Només us informem d'això, no hem contactat amb aquesta gent, no hi hem pogut, ho seguirem provant i veurem a veure què n'opinen ells i a veure què en podem treure diguéssim, si l'ESGAE tornarà o no tornarà els diners.
Cal recordar que només empreses i professionals,
sí,
no particulars. No puc anar jo a reclamar perquè vaig omplir una bobina de sedes, eh?
No, només empreses i professionals.
Els titusuaris, que no, ara la gent no comença a entrar, hosti, jo vull els calés. No, no,
no, no, no, només empreses i professionals del sector, perquè l'ús privatiu no està declarat com a il·legal.
Vaig llegir ara, parlant d'aquest tema, un article fa poc a internet, no recordo el blog, que hi apareixien unes declaracions de Teddy Bautista, un dels capos...
El que es va arreglar una jubilació d'uns 24.000 euros...
O 240.000, no sé jo si són 24 o 240... En fi, un dels capos de l'ESGAE, que deia que si no podien cobrar particulars, la diferència ja l'haurien de pagar els que seguien pagant, no? A professionals, vull dir.
Exacte.
La diferència la seguien pagant nosaltres, va dir això. Un tio maco.
Sí, fantàstic.
Un tio, sí, que cau bé i realment entén com funcionen les coses, perquè com que a ell li va bé, és que m'evito parlar més al compte.
Bé, i ara, ja que comptava això d'ESGAE, segurament ja us heu enterat que un dels el director, diguéssim, de l'Institut del Cinema, la senyora González Sinde, ministra cultural, va fer fora l'Ignasi Guardans. És una petita victòria, diguéssim, també del món de l'audiovisual i de l'internet, perquè és un dels defensors més acèrrims, diguéssim, de tallar pàgines web. O sigui, Ignasi Guardans era bastant defensor de projectes com el projecte Adopi de França, o de sistemes de tallar pàgines web, o
un control de descàrregues.
O sigui, és una petita victòria pel món, diguéssim, cinematogràfic, que es veu que el món del cinema està molt cremat amb el director de l'Institut de Cinema i de l'Audiovisual Espanyol, i també diguéssim, pel món de l'internet.
Molt bé.
Bé, i després de Google Translate i dels temes del cànon digital i coses similars, ara us parlem potser del tema que...
Estrella
d'aquest programa.
O de la setmana.
O de la setmana, que és el Fireship. Adrià, què és això?
Fireship.
Que seria traducció d'ovella cremant o ovella de foc.
Sí. Fireship és una extensió per Firefox, pel navegador Firefox, que és conegut per tenir multitud d'extensions, no? De programets que afegeixen funcionalitats.
És el nostre navegador.
Sí, en aquest cas, el Fireship és una extensió que intercepta totes les connexions a xarxes socials i altres serveis, entenguis Facebook, Twitter, WordPress perquè tingui blogs, Flickr, serveis de Delicious, diferents serveis webs, les intercepta totes les que es facin des de la xarxa Wi-Fi on estiguem connectats. És a dir, si jo me'n vaig a la biblioteca on hi ha un wifi obert, un wifi públic, on s'hi pot connectar tothom qui estigui a l'abast, i executo aquesta extensió, m'apareixerà una columna al costat del navegador amb totes les connexions a tots aquests serveis que hem anomenat, perquè jo hi pugui entrar. I quan dic entrar, vull dir literalment entrar, és a dir, jo clico la connexió del senyor que em trobi allà i jo entro al seu Facebook i puc escriure al seu mur, xatejar amb la gent.
Això, o sigui, ara fes-nos una mica... Fa una mica de por, però fes-nos una explicació una mica més tècnica, intentant parlar, diguéssim, per sí. Tots aquells que ens escolten i que són tan tecnicistes, de per què passa això de que tu vas a la xarxa de biblioteca o xarxa de biblioteques públiques de Barcelona o de la Facultat de Dret...
O qualsevol esdeveniment que muntin un wifi.
Exacte,
eh?
O te'n vas al Mobile World Congress, que hi ha un wifi obert, que ja deu haver-hi 20.000 sí. persones de càrrecs superimportants que li pots entrar potser a la seva compte de Twitter.
Sí, o, sigui, o el blog.
O el blog. Què està passant perquè es pugui fer això?
A veure, això a Fireship s'aprofita de les cookies. Les cookies o galetes són un registre, és una explicació una mica entre, perquè s'entengui, que evita que cada vegada que entrem a Facebook, fem servir Facebook d'exemple, hàgim d'escriure l'usuari i la contrasenya. És a dir, si us hi fixeu, vosaltres introduïu, li dius recorda'm, o si inclús si no li dius recorda'm, durant un període de temps, tu no has de tornar a entrar, l'usuari i la contrasenya és un sistema de comoditat. Llavors, què passa? Això s'emmagatzema. Això és una informació que es transmet des del servidor de Facebook fins al teu ordinador. Fireship el que fa és captar aquesta informació, aquesta cookie, i com que aquesta cookie no està encriptada, és a dir, no està amagada, simplement l'agafa, la llegeix i te la mostra d'una manera fàcil. És a dir, Fireship no és que faci res il·legal, ni hackeja,
si no
ni fa res.
Si no s'aprofita d'algú que no està protegit.
No és res il·legal, no és res que no es pogués fer abans, el que passa que aquesta extensió ho facilita i ho porta a la mà de tothom instal·lant una extensió que és fer doble clic. És a dir, el problema del cas, per això ha tingut tanta volada, és la facilitat amb què la gent pot arribar a aconseguir aquesta informació. No?
O sigui, ara qualsevol amb un clic es pot convertir en un hacker, no un cracker.
No, sí. Vam estar-ho provant precisament a la biblioteca de la Universitat Politècnica amb un company i realment des del seu ordinador podia entrar al meu Facebook, va entrar al meu Twitter, va entrar fins i tot al panell de gestió de geeks.cat perquè jo el tenia obert, o sigui, realment és una cosa que funciona. No?
Llavors, això seria un problema de seguretat, diguéssim, de les xarxes al lloc on estem, o un problema de seguretat de les webs que visitem?
No, la xarxa no hi té res a veure, és a dir, l'únic problema és que quan tu et trobes a un wifi públic t'hi trobaràs molta gent connectada, si tu tens una xarxa a casa teva, seràs tu.
Tu, el teu pare
sí,
i qui hi hagi.
El teu pare, sí. El problema el tenen els serveis webs o xarxes socials. Facebook, Twitter, tota aquesta gent creen sistemes d'encriptacions, però no com tocaria. És a dir, els creen a pàgines concretes. Al moment de tu escriure a l'usuari, la informació sí que es trasllada encriptada, però quan entres a una altra pàgina, per no haver de tornar a entrar a l'usuari, ja no està encriptada. És a dir, tenen petits problemes, petits forats, per dir-ho així, o grans forats, que és el que aprofita aquesta extensió. És a dir, la cosa no és que, ostres, el wifi públic és un perill. No, el perill són fer servir, depèn què, en un wifi públic.
Bé, ara us faré una mica, diguéssim, de punt legal, que és que... Si ho voleu provar, proveu-ho, o sigui, no us prohibiré, diguéssim, que ho proveu, perquè segurament més us ho provareu, però s'ha d'anar amb compte, perquè sempre hi haurà algú que actuarà de mala fe i pugui penjar un missatge negatiu a través del meu compte o del compte d'Adrià o del qui sigui, de Twitter o de Facebook i difamar algú, doncs això entraria clarament dins del capítol d'usurpació d'identitat i seria un delicte penat per la llei. O sigui que...
De fet, suposo que no hi ha diferència entre fer servir aquesta extensió per fer-te passar per algú o robar-li la contrasenya, no? És a dir,
exacte, o sigui...
tècnicament és diferent, però a la pràctica el resultat és el mateix.
És el mateix, suposo que també seria més difícil esbrinar qui ha entrat, perquè suposo que deu tenir això uns protocols per descobrir com s'entra, bastant difícils.
No ho tinc tan clar, bé, bueno.
No sé si, perquè clar, el tema de les IPs i tot això per saber-ho, però bueno, de fet, és un tema penat, diguéssim, per la llei. O sigui que molt, molt de compte, o sigui, si voleu entre amics, fer-ho servir, fer unes gracietes encara, però si voleu donar-li un ús, diguéssim, fraudulent, sabeu el que us podeu enfrontar.
Jo només fer un apunt a nivell tècnic, que és que jo ho he provat també aquesta tarda a la biblioteca i no funcionava perquè només funcionen ordinadors d'arquitectura 32 bits. I
també pot ser.
Molts ordinadors nous ja venen amb arquitectura de 64 i no funcionava.
També pot ser, sí, sí. Que, això és el que comentàvem en el
pot
post.
Pot ser un tema que també que millori l'extensió o ja...
Bé, pot ser que l'extensió... Bé, no ho sé. En qualsevol cas, el que comentava en el post explicant això era sistemes per intentar evitar això, no? Perquè havia llegit coses per internet, recomanacions d'extensions, altres extensions de Firefox per contrarrestar, que no funcionen. Hi ha extensions que es venen com la solució i no ho són. La solució bàsica, per qui sàpiga de què estic parlant, és connectar-se a través d'una V-PN. Que és una xarxa privada virtual. Això, qui ho sàpiga fer, ja té solució, és evident, i qui no, doncs simplement, de moment, intentaria que intenti evitar entrar a aquests llocs o tenir-ho obert, o bé.
Exacte.
Anar amb una mica de compte quan fa servir serveis amb contrasenya a wifis públics, en general.
Bé, arribem ja al final del programa i no voldríem acabar-lo sense fer una petita menció a una de les sensacions de la xarxa catalana de l'última setmana.
Sí, que és el lip-dap per la independència, que va ser gravat a Vic i que s'ha convertit en un èxit, bueno, ha tingut un èxit espectacular. Deixem-ho explicar per qui no sàpiga que un lip-dap és un tipus de vídeo gravat en una sola presa, és a dir, sense talls, i on la càmera es va movent entre gent que canta la cançó que sona en el vídeo. Per qui no ho hagi vist, ja ho penjarem en el mateix bloc del podcast. I doncs aquest lip-dap té el rècord de ser el lip-dap amb més participants, que són 5.771 persones, i ja ha superat el 500.000 de visualitzacions a YouTube, però de llarg, i té pinta
d'anar cap amunt.
Raja dels lip-daps, va, que te'n mors de ganes, veig la cara.
És que moro de ganes, sisplau, o sigui, siguin lip-daps per la independència, siguin pel que siguin, evitem ja fer-ne més, o sigui...
Bé, però aquest està bé, tu. Està bé, i punt, va, deixem-ho
aquí.
Bueno,
va, aquest sí, perquè és per la independència i, bueno, moltes visualitzacions, no farà falta ni que la porta guanyés eleccions, com aquí diu. Però, bueno, o sigui, comencen a ser cansats els lip-daps perquè n'hi ha molt dolents.
Marc, ja no en farem més, d'acord. Però per això aquesta setmana ens agradaria acabar el quart Geeks en Antena amb La Flama d'Obrim Pas, que és la cançó feta servir en aquest lip-dap.
Bé, recordeu, no feu servir el Fireship per males intencions
no.
I adeu!
Viurem mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment, viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent, transportant sentiment. Viurem mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Sentiment, viure mantenint viva la flama a través de...